els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a un nou espai de la secció Llevat dins la pasta. Pels qui ja ens seguíeu i pels qui ens acabeu de conèixer, Llevat dins la pasta es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. Els programes també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat, en el podcast de Llevat dins la pasta i a l'aplicació Ràdio Estel oficial. Àngela Rodríguez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Avui presentem Gabriela Serra Frediani, que és la nostra protagonista de l'entrevista.
Exacte. Recentment s'ha creat l'Associació pel Monitoratge del Sistema Penal a Catalunya. El seu web és observa.cat i té com a objectiu dotar d'estabilitat a una estructura de monitoratge del sistema penal a Catalunya. Entre les persones que hi donen suport, algunes formen part de moviments de la Pastoral Obrera. Per conèixer aquesta iniciativa, hem convidat al Llevat dins la pasta a una de les seves promotores i presidenta de l'associació, Gabriela Serra Frediani, que també és presidenta del Consell Català de Foment de la Pau.
Gabriela Serra ens parlarà de la situació de les persones preses a Catalunya i de la iniciativa Observa. Gabriela, benvinguda, bona tarda aquí a l'espai de Llevat dins la pasta. Molt bé. Tu ets voluntària a presons fa molts anys amb Justícia i Pau. Per què aquest compromís?
És molt ràpid. Molts anys no, des del 2017.
Déu-n'hi-do, uns quants.
Uns quants, sí.
Bueno, doncs precisament va ser el 2017, perquè va ser aquell moment on vam tenir molts problemes judicials i molts problemes de presons. Van detenir companys meus, jo en aquell moment era diputada al Parlament de Catalunya, i vaig pensar que havia de fer alguna cosa per les presons. I llavors vaig parlar amb els meus amics de Justícia i Pau, jo sóc membre de Justícia i Pau, perquè t'ha d'avalar algú, no pots anar a la presó de qualsevol manera. Justícia i Pau va dir molt bé, perquè des del 89 que tenen endavant el servei d'ajuda i presència a les presons, i vaig començar a anar a batres.
Uh-huh. Gabriela, parlem de Josep Maria Fabró, que recentment va traspassar i que va ser capellà del centre penitenciari Brians 1 i després Brians 2 durant 30 anys i va ser molt crític amb el sistema penitenciari per la seva incapacitat per reinserir i rehabilitar els reclusos. Podem estar satisfets i satisfetes com a ciutadania del nostre sistema penal i penitenciari o no?
No, gens ni mica. Però això no perquè ho digui jo, que també ho dic i ho afirmo, sinó precisament perquè tenim una sèrie d'anàlisis que s'han fet, d'estudis que s'han fet, que demostren precisament que el sistema penitenciari de l'Estat espanyol i a Catalunya tenen moltíssimes deficiències i per tant, no compleixen la funció que haurien de complir, que és precisament la de reinsertar la gent. Tant des del síndic de Greuges com el defensor del poble, com aquest informe meravellós veieu que és una cosa enorme, de la Comissió contra la Tortura i la Prevenció de la Tortura del Consell d'Europa, etc etc. Hem tingut molts estudis que han avalat precisament la situació delicada i la situació negativa, en termes generals, que es donen a les presons catalanes.
Han avalat els diagnòstics pessimistes, diguéssim, negatius.
Sí, han avalat els diagnòstics negatius. Com avala també l'últim informe que ha fet Justícia i Pau, que és membres de Justícia i Pau, que és molt interessant.
I entrant una mica en alguns detalls, Gabriela, què ens pots dir de les presons i els presos? Per exemple, falta transparència, algú fa el seguiment dels reclusos i recluses, i hi ha un interès social per saber què passa a les presons, tot això d'un cop.
Val. No hi ha suficient interès social, i això és el que Observa pretenem fer, perquè Observa és una plataforma de persones, identitats i organitzacions de la societat civil. I precisament el que volem és que les presons es mirin. Per sort, a Catalunya les vam començar a mirar com vam tenir els presos polítics. Aleshores, sí, va haver-hi una mirada a les presons, però que dissortadament, quan els presos... No dissortadament que els presos polítics sortissin, sinó dissortadament, quan ja havien sortit, aquesta mirada va tornar a girar cap a un altre cantó. No hi ha prou interès per el que passa a les presons, possiblement perquè socialment, seguint les trajectòries històriques, es continua pensant que qui hi ha una presó és que s'ho mereix, i per tant algo habrá hecho, i per tant és un puesto punitiu, de càstig, i això està excessivament estès a la nostra societat encara avui.
I precisament des d'Observa, el que dèiem al començament, voleu donar estabilitat a un equip de monitoratge estable i independent dels poders públics, perquè fa el sistema penitenciari català. Per què? I qui forma part d'Observa per saber de què estem parlant, també?
Sí, aquí hi ha dues coses, no? Vull dir, Observa naixem precisament per donar suport i ser un element de garantia del suport financer a dues institucions que són molt importants la feina que fan. Una és l'Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, que pertany a la Universitat de Barcelona, però sobretot el seu programa, el CIRECOVI, que és el Programa d'Informació i Comunicació contra la Violència Institucional, que és precisament l'equip de 6 persones que és els que van recorren totes les presons de Catalunya, és una entitat a nivell català, òbviament, fent precisament informes, registres, denúncies, seguiment, etc. I això és el que volem consolidar. Aquest grup independent, independent de govern, independent de partits polítics, independent de sindicats, independents de... per tenir les mans lliures i poder fer un registre, un seguiment, una informació i una incidència que realment respongui a la veritat.
I com se sufraga aquest equip?
Pues aquest equip és el que estem fent, Observa, és buscar gent que es vulgui fer observadora, que en diem, no? Per 50 euros l'any... Tu pots ser d'observador, en el sentit que tu pots aportar aquests diners i això pues, fa que aquest equip de 6 persones es pugui mantenir, puguem mantenir els informes que es pengen de la pàgina web, es pugui mantenir totes les informacions d'aquelles coses que van succeint. Abans parlaves de la mort, no? Aquest any, l'any passat, 22, vam tenir 35 morts a les presons catalanes.
Déu-n'hi-do,
35, eh?
Comptant totes les circumstàncies.
Un cada 9 dies.
Entre suïcidis o morts
entre suïcidis,
per malaltia.
Morts per malaltia, morts per d'obredosi, sí.
Sí, sí. Avui parlem, recordem-ho, amb Gabriela Serra, membre d'Observa, una associació pel monitoratge del sistema penal a Catalunya. Anem una mica al gra amb les altres preguntes que ens queden, Gabriela. El desembre passat, Justícia i Pau presentava l'informe La salut mental en el sistema penitenciari català, visió de conjunt i reptes. S'hi constata que més de la meitat de les persones recluses a Catalunya pateixen problemes precisament de salut mental, amb una prevalença 7 vegades superior a la del conjunt de la població. Els presos i les preses ja hi arriben amb aquesta problemàtica o és la presó la que fa de desencadenant?
Poden succeir les dues coses.
Les dues
la majoria, això per no dir la totalitat, però la majoria són persones que ja ingressen amb aquestes dolències. Penseu que sobretot la secció de dones, les presons de dones, el tema de salut mental és més del 50%. Vull dir, de fet, l'índex de suïcidis femenins és superior a l'índex masculí. No? Però sí, això no vol dir que persones que tenen alguns petits moments de desestabilització, que tinguin alguns nivells d'angoixa, que tinguin alguns moments d'ansietat, precisament la presó el que fa és augmentar aquests neguits i possiblement consolidar un procés de malaltia que inicialment no existia. Pensem que les dones, per exemple, el 80% de les dones que tenim empresonades a Catalunya reconeixen haver tingut situacions de violació, de violència sexual, de violència psicològica i de violència física. Vull dir, si això juntem, que d'aquest 80% hi ha un 40% que tenen problemes de salut mental, realment la situació és molt incontrolable. Precisament l'estudi de Justícia i Pau, que jo penso que és molt interessant i que l'hauríem de fer córrer, és dir, el sistema penitenciari a Catalunya estem incomplint una norma bàsica, que és la que ells ens presenten, no? Vull dir, precisament, en el Còdic Penal, el que es diu és que no pot haver-hi cap persona acusada d'un delicte si el seu estat mental, en aquell moment concret, per exemple, drogat, borratxo, etc.
O amb algun brot psicòtic.
En el moment de cometre
això
el delicte.
Això l'eximiria penalment de això la responsabilitat.
Això l'hauria d'eximir d'entrar a presó. No l'hauria d'eximir,
no
de
la condemna.
Exacte, de rebre el que estem demanant i el que demana l'informe, una cura psicològica, una cura mental, amb espais i amb institucions que no fossin presons.
I aquí el problema és que es fa una lectura ambigua, no? S'abusa dels límits, no? De les ambigüitats d'aquestes persones, on de vegades hi ha conductes que sí que són imputables a la persona que potser s'assemblen a les d'una persona amb mala salut mental. Per tant, aquí hi ha el problema, no? Que no s'aplica la justícia.
Evidentment, vull dir, el concepte del penat és que hi hagi culpabilitat. Si tu no tens sentiment de culpabilitat, si tu no has fet aquella acció conscient i voluntàriament, tu no ets conscient de que has fet una mala acció.
Perquè de vegades no està clar en les diferents persones. Aquí és
a vegades no està clar, certament. A més, hem de tenir en compte una altra cosa, que la majoria dels presos i preses que tenim a les nostres presons són gent que promenen ja d'un nivell social, econòmic, emocional, etc., molt, molt deteriorat. I això també és un factor que fa que es puguin donar aquest tipus d'actes.
Recomanem la lectura d'aquest informe de Justícia i Pau. Es troba a la pàgina web justiciaipau.org, per exemple, i també es pot adquirir físicament. Sí.
I, Gabriela, llavors, davant d'aquest panorama, en quins recursos d'atenció psiquiàtrica es compta les presons catalanes en l'actualitat i si tu consideres que són suficients aquests recursos?
No, jo considero que no són suficients, però els consideren no suficients el Tribunal contra la Tortura Europeu, la Comissió de Prevenció a nivell del Consell d'Europa, el síndic i el defensor del poble. No són suficients. De fet, no s'entén el grau que tenim d'actituds agressives i d'actituds repressives a dintre d'algunes de les presons. Vull dir, hem de pensar, per exemple, que Catalunya és on tenim l'índex d'immobilitzacions forçoses més gran de tot Espanya, de tot l'estat espanyol. Vull dir, això vol dir que són gent que queden reduïdes, lligades a un matalàs durant 3, 4 dies, moltes vegades 5 dies en alguns casos, i per tant això és una demostració de que no s'està comptant, que no es té i que no es compta amb el material, els coneixements, el personal, les instal·lacions suficients per atendre en aquestes persones com cal, com caldria.
I el problema, d'altra banda, ja no és només que un pres pugui entrar en problemes de salut mental, sinó que també els pot adquirir, per exemple, si passa més de 10 anys a la presó. Això ho diu l'informe de Justícia i Pau. Què hauria de canviar, doncs, en aquest sentit? També hi ha el problema de la medicació, la hipermedicació, fins i tot,
bueno,
a la presó. Què diria de tot això?
La hipermedicació, precisament, és algo que també critiquem moltíssim. De fet, uns dels últims morts que hi ha hagut ha sigut un mort precisament per sobremedicació unit a droga, per tant va tenir una sobredosi, però la medicació es dona precisament per apaivagar la gent, i això vol dir que no hi ha prou recursos. Vull dir, moltes vegades els sindicats de presons s'enfaden molt amb nosaltres perquè diem que sí, que hi ha violència i que hi ha violació dels drets humans, però això ells saben que existeix. El problema no és dir que els funcionaris no ho fan bé. El problema és dir que el sistema no ho fa bé. El problema no és el funcionari. Serà un funcionari concret, un dia concret, com hi ha mestres que peguen, com hi ha metges que no atenen bé. Vull dir, en els altres sistemes que tenim, no? L'educatiu, el sanitari, tenim gent que fa coses que no han de fer. Per tant, a les presons també n'hi ha algun que fa coses que no ha de fer. Ara és el sistema el que ha de canviar. I és el sistema el que té que, primer, tenir una altra consideració que com ha de ser el tractament de les persones que delicteixen. Deixa'm dir una cosa. Espanya és el país amb menys nivell delictiu d'Europa. I, en canvi, som el país amb més presos d'Europa.
Doncs
vol dir
això,
que aquí algú falla.
Alguna cosa falla,
això,
i tant.
Clar.
Última pregunta, Àngela.
I, Gabriela, com a voluntària de presons, sovint t'has ocupat de la població femenina, també.
Només de la població femenina.
Només femenina. Perfecte. I quines particularitats tenen les presons de dones, si és que en tenen particularitats, respecte a les d'homes?
A veure, per començar, cal dir una cosa, que de presó de dones a Catalunya només en tenim una, que és Barràs.
Exacte.
Totes les altres presons, el que hi ha són mòduls. I això és un disbarat, és una aberració terrible. Terrible. Vull dir, a Barràs és una presó, per començar, que està enmig de la ciutat. Per tant, la gent poden anar, els que tenen canalla aquí poden anar a veure, les famílies poden anar a veure, però la majoria de les presons que tenim tenen mòduls de dones, que vol dir que dintre d'una presó d'homes hi ha un mòdul o dos mòduls que són els mòduls de dones, amb la qual les presons estan pensades pels homes, no per les dones. Per això, a vegades, és una cosa una mica diferent, perquè només són dones. I et permet un nivell d'activitat, et permet un nivell de relació, et permet un nivell de desenvolupar les teves habilitats que no se't permet en un mòdul dintre d'una presó masculina. A més, Barràs és l'única presó on hi ha el departament de mares, i això és molt important. Les mares que tenen les criatures a dintre mentre compleixen pena fins als 3 anys. Abans era fins a 6, ara és només fins a 3.
Bé, se'ns acaba el temps. Una altra dada d'aquest informe de Justícia Pau, i que recull dades del Departament de Justícia, 83 suïcidis als centres penitenciaris de Catalunya entre el 2011 i el 2021, i 1968 aïllaments als últims 2 anys, 674 regressions a primer grau, és a dir, que una persona que té dret ja a un règim més obert torna al primer grau, suposo que perquè hi ha mala conducta o per revenges o pel que sigui, per la raó que sigui, vaja.
Jo voldria que l'oient tingués...
Breument, ja per acabar, és que
tinguessin clar una cosa. L'únic dret que perd un pres o una presa és la lliure circulació. El dret a la dignitat, el dret a l'educació, a la salut, a l'oci, aquest dret no el perd ningú. Per tant, el sistema penitenciari té que ser conscient d'això i garantir al 100% que l'únic dret que perd és el dret a la mobilitat.
Moltes gràcies, Gabriela Serra, membre d'Observa, Associació pel Monitoratge del Sistema Penal a Catalunya. Que vagi molt bé i felicitats per la feina que fa.
Fem el que podem.
Gràcies. I gràcies també, Àngela Rodríguez, per haver-nos acompanyat avui també. Fins aquí el Llevat dins la Pasta, un programa, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. Fins aquí aquesta edició del Llevat dins la Pasta.
Llevat dins la Pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.